Hem arribat a les 9, ara és moment de resumir quins són els temes més destacats d'aquest dimecres. Augmenta la insatisfacció amb el turisme entre els residents a les Balears. 7 de cada 10 ciutadans està d'acord o molt d'acord a limitar el nombre de turistes, segons l'enquesta d'opinió als residents feta per l'Agència d'Estratègia Turística de les Balears.
Una gran majoria defensa la limitació dels creuers, del nombre d'establiments i de les places turístiques, i gairebé el 80% considera positiu limitar el nombre de vehicles del lloguer. I crida l'atenció l'evolució de les xifres, mentre que el 2018 el 70% d'ahir està satisfet amb el turisme a les illes, ara aquesta xifra baixa fins al 40%.
Imatge atípica avui al CEIP Maria Antònia Salvà de Palma. Fa una setmana que els alumnes no van a classe com a protesta contra la presència del mestre condemnat per assetjament a un exalumne menor d'edat. El destí del professor interí Miquel Roldán està en mans dels sindicats de l'ensenyament després que la Conselleria d'Educació hagi confirmat que convocarà la comissió paritària. A les portes del col·legi, Anna Caterina Bany. Bon dia, Caterina.
Bon dia, idò. Vos puc contar aquesta mateixa hora que ja he vist com tots els mestres anaven arribant en aquest centre públic, però han de dir que la imatge, com deies, és clarament atípica, una escola sense vida, vaja, sense infants, amb pancartes ben reivindicatives, com per exemple ho puc llegir ara mateix als nins i les nines, primer, sempre. Vos explicaré per ara els moviments més immediats en aquest conflicte, és que l'advocada de l'Associació de Famílies es reunirà avui mateix amb la Conselleria d'Educació, la qual convocarà alhora una comissió amb sindicats per aprovar o no, finalment, si Miquel Roldán se sotmet a una avaluació de riscos laborals. El portaveu de les famílies, Biel Cardona, m'ha explicat avui de matí que han confirmat que recorreran ja a la via penal per apartar-lo. L'escoltam.
Esperam que la Conselleria sigui valenta i, juntament amb la convocatòria d'aquesta comissió, posi damunt la taula mesures urgents, mesures preventives, perquè aquesta persona ja no s'acosti a l'escola.
I també ha sabut avui matí que l'assemblea d'aquest centre, també la de 200, ha emès un comunicat per donar suport explícit i públic a les reivindicacions de pares i mares d'aquest centre.
Un equip de científics amb participació de l'IFISC de Palma, centre mixt entre la UIB i el CSIC, ha revelat nova informació sobre com el cervell tria una ruta o l'altra, la ràpida o la lenta, en funció de si rep la informació d'un context familiar o d'un altre totalment desconegut.
I la informació s'ha publicat en una revista científica i demostra que el cervell és flexible i que pot canviar les seves vies de comunicació interna en funció de l'entorn. Ho ha explicat fa un minut a l'informatiu Matí un dels autors de l'estudi, Claudio Mirasso.
Son neuronas inhibitorias que de alguna manera son interruptores, dejan pasar o no dejan pasar la información. Así que sí, encontramos dos mecanismos, uno directo y uno indirecto, y dependiendo de si queremos recuperar información que ya tenemos en memoria o queremos actualizar la memoria con la información nueva que estamos viendo o que estamos escuchando, este interruptor funciona de una manera o de otra.
I a la crònica internacional...
Just for the court's information, we did file just recently, within the last few minutes, a notice of intent to seek the death penalty that was filed.
La Fiscalia del Comtat de Utah als Estats Units demana pena de mort per Tyler Robinson, el presumpte assassí de l'activista i aliat del president Donald Trump, Charlie Kirk. Així hem arribat a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia per ràdio i per televisió. Amics, que passeu un bon dimecres.
Més informació a ib3notícies.com. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 9 i 4 minuts, benvinguts al dia, és dimecres, I avui comencem amb 23 graus de temperatura. Es notícia altres qüestions que tenen a veure amb la migració per diverses raons. El govern aprova la declaració d'emergència migratòria a les Balears, que garanteix l'atenció humanitària després de l'increment d'arribades d'embarcacions a les costes de les nostres illes. Una decisió aprovada en el Consell de Ministres ahir que s'estendrà a finals d'any. Aquesta decisió permetrà reforçar l'atenció humanitària de les persones migrants arribades a les costes de les Balears en situació de vulnerabilitat. Entre la planificació d'infraestructures d'acolliment es troben dues instal·lacions d'espais modulars per l'acolliment temporal de persones migrants en trànsit, tant en els ports d'Eivissa i Formentera, i aquests darrers podrien obrir de forma imminent. En aquests dos espais se n'afegirà pròximament un tercer projectat al port de Palma. El govern autonòmic continua pensant que se'ls dona l'esquena a les seves reivindicacions en matèria migratòria i també han apuntat que la declaració de l'emergència migratòria no respon exactament al que ells sol·liciten en aquesta contingència a la que hem fet referència setmanes abans. Després parlam amb les dues parts, però a banda d'aquesta qüestió de la migració tenim altres titulars del dia que compartir amb oients i espectadors.
Així és, Marta, bon dia. L'enquesta d'opinió a residents, per exemple, sobre el turisme a les Illes Balears que ha publicat aquest mes l'Agència d'Estratègia Turística del Govern. El resultat, 8 de cada 10 ciutadans residents a les Illes Balears, el 82% en concret, creu que arriben massa turistes i fins i tot opinen el mateix el 71% dels residents que viuen del turisme o que tenen vinculació econòmica amb el sector turístic, diu aquest informe. Per Illes, el major cansament se nota a Mallorca, el territori on hi ha visitants durant tot l'any i on quasi el 80% dels mallorquins considera que venen massa viatgers. A les Pitiuses i a Menorca les xifres són més baixes, freguen només el 60%.
Què més és notícia aquest dimecres 17 de setembre?
I avui és el sisè dia de vaga del Col·legi Maria Antònia Salvà de Sant Sardina, a Palma. Els nins continuaran sense anar a escola mentre Miquel Roldán exerceixi i per això la Conselleria d'Educació ha reaccionat posant en marxa el procés per reubicar el mestre condemnat per assetjar un exalumne. Es convocarà una comissió paritària amb l'administració i el sindicat docents en què es votarà si s'ordena a Roldán sotmetre's a una avaluació de riscos laborals que jutgi si està en condicions de treballar amb menors o no.
Després parlarem en aquest programa amb alguns dels pares afectats que durant tots aquests dies s'han concentrat a les portes d'aquesta escola. Dins l'àmbit internacional, què és el que podem destacar avui?
I doncs una comissió internacional independent de recerca de l'ONU ha declarat que Israel com a genocidi contra els palestins a Gaza. Les autoritats israelianes i les forces de seguretat han comès almenys 4 dels 5 actes genocides segons la definició d'aquest crim en el dret internacional. Aquests 4 actes serien matar, causar danys greus físics o mentals, provocar la destrucció de persones íntegrament i imposar mesures per impedir naixements.
I com sempre feim en aquestes hores i ens agrada compartir amb oients i espectadors, sempre triem una frase que descriu el que consideram és una de les coses més importants del dia. Quina és la d'avui, Xisco?
Bon dia, Marta. Avui la cosa va de cinema i de literatura, perquè jo tenia una granja a l'Àfrica al peu de la Serra de Gong. És del llibre Memòries d'Àfrica, de l'escriptora danesa Isaac Dinesen. Es va fer la pel·lícula, la va dirigir Sidney Pollack i va estar protagonitzada per Meryl Streep i per Robert Redford, i tenia una banda sonora com aquesta. Estic convençut que ara tots han tornat ara mateix a la pel·lícula i al moment en què Robert Redford renta els cabells de Meryl Streep, que podrien dir són pura història del cinema.
Una frase que té a veure amb allò del que parla tothom avui, precisament.
Així és, perquè hem de lamentar la mort de Robert Redford. L'actor va morir als 89 anys. Aquest actor nord-americà és una de les cares més emblemàtiques del Hollywood clàssic i va morir a la seva residència de Utah, als Estats Units, on va fundar precisament el cinema de festival independent Sundance. El 2018 va dir adeu al cinema en la seva darrera pel·lícula, El vell i la pistola, després d'haver protagonitzat més de 60 pel·lícules, entre les quals destaquen icones com El cop, Tots els homes del president, Euria també, Tal com érem, Els tres dies del còndor o Memòries d'Àfrica, que ara recordàvem. La primera aparició, per si vos ho demanau, de Robert Redford davant la pantalla va ser l'any 69 a la sèrie Maverick. L'any 81 també va guanyar un Òscar a millor director per Gent corrent, que també es va endur l'Òscar a millor pel·lícula, i el 2002 va rebre l'Òscar honorífic el reconeixement de tota la seva carrera. Un home que també ha guanyat diversos globus d'or i tres premis BAFTA. I encara que sigui secundari, també hem de dir que va ser un dels homes més guapos de la història del cinema. Aquell varen dir adéu. We Were, tal com érem, estimats companys. Volia demanar-vos quina és la pel·lícula preferida de Robert Redford, quina és la vostra? Marta Grau, com a cinèfila, a Val l'Alet.
Tan típica, me sap greu, ja hem fet referència a la música Memòries d'Àfrica. Jo també he somiat un dia que m'arrentin el cap com Meryl Streep. De
és
bon
que
de
tu sempre has estat molt de safari.
És que és tan guapa aquesta pel·lícula.
De safari me refereix que... anar a veure animals, no a cercador. Per si de cas hi havia dubtes, que tu ets més de Google. Joana Baroto, quina és la teva pel·lícula preferida?
Mira, tot i que l'escena de la rentada com és, és mitiquíssima, a mi la primera pel·lícula que m'ha vengut en escabi possiblement ha estat la que més vegades he vist d'en Robert Redford, és Una proposició indecent de 1993 amb Demi Moore, que la veritat és que troc que...
I quin debat que generava
sí,
la pel·lícula.
Sí, clar, evidentment. Però...
Clar, perquè Robert Redford, el bo que ha tingut és que té com a diferents etapes, és cert que va ser el rei del Hollywood clàssic, però també se va saber adaptar a les noves generacions, perquè jo me'n record que devia tenir de 16 o 17 anys, quan varen fer aquesta pel·li, jo me'n record que durant una bona temporada, un mes llarg, tots els diaris, moltes revistes de cinema i segon quin programa de televisió feia aquesta pel·lícula. Et ficaries al llit amb un desconegut per un milió de dòlars?
Pot ser la pregunta del dia qualque dia.
La poden fer, però crec que
no. Heu de respondre.
Crec que serà, no hem de respondre perquè crec que la resposta és òbvia. Joan Ferrés.
Mira, ja dues rentades de cavalls mítiques. Aquesta, però m'ha vingut en el cap, la de Naló de la Dueñas, en el Carmen Maura, a Volver, que no sé si recordeu també, sí. Salvant les distàncies, evidentment, però
és un altre tipus de neteja capilar.
Però m'ha vingut en el cap. I jo tenc Descalços en el parc, en Jane Fonda, que la trobo incommensurable, i també El cop, a mi m'agrada molt. I Robert Redford, jo sempre n'he lligat en el so d'aquelles pel·lícules d'un temps. És a dir, les pel·lícules de Robert Redford, les mítiques, tenen aquell so més romput de pel·lícula antiga, aquell doblatge també més mític, que a mi sempre m'ha agradat.
I sense ànim de frivolitzar que en Xisco de secundari, però va ser un home molt guapo, fins i tot l'hem vist ara en imatges a la televisió, despentinat, i fins i tot despentinat, era molt elegant i molt guapo.
Sí, una de les darreres entrevistes que va concedir no fa tant, va dir que durant molt de temps a ell li agradava, s'ha considerat com un autèntic sex símbol, que és el que era. Aquí, com a mans del cinema, era inevitable fer referència en aquesta mort, la de Robert Redford. Són les 9 i 12 minuts en la bona companyia dels Miquels, Mariño i Rosselló, a Facundo Tenaglia als comandaments tècnics i Robert Mercè i Yolanda Ruiz a la producció. Nosaltres ens atam el dimecres. All the way we were.
El dia amb Marta Grau.
Són les 9 i 14 minuts i han arribat aquí els nostres tertulians i amb ells analitzarem tota l'actualitat d'aquest dia, d'aquest dimecres 17 de setembre. Aquí als estudis de Palma tenc els periodistes Quique Oñate i Manuel Aguilera, també professor. Bon dia, companys.
Bon dia.
I ens escolta des de Menorca l'editor de la Diari de Menorca, Josep Pons Fraga. Bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia. Què tal? Bon dia.
Amb ells parlarem d'una situació a la que tot d'una faig referència. El govern aprova la declaració d'emergència migratòria a les Balears, que, recordem, garanteix l'atenció humanitària després de l'increment d'arribades d'embarcacions a les seves costes, un estiu que ha estat considerat com de rècord. Una decisió aprovada en el Consell de Ministres d'ahir i que s'extén a final d'any. Aquesta decisió permet reforçar l'atenció humanitària de les persones migrants arribades a les costes i també suposarà la construcció d'alguns mòduls d'espais habilitats per al trànsit d'aquestes persones. persones. Avui volem incorporar al dia Rubén Castro, que és secretari general de Delegació del Govern, aquí ja tenim aquí amb nosaltres. Senyor Castro, benvingut al dia, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies, molt bon dia.
Una decisió aprovada en el Consell de Ministres d'ahir, hem comentat que s'extendrà a finals d'anys. Què suposa que se declari aquesta emergència migratòria a banda de la construcció d'aquests espais modulars als que fèiem referència?
Yo un poco por dejar claro, ¿no?, las diferencias que puede haber con los conceptos jurídicos entre lo que significaría una contingencia migratoria de lo que es la declaración de emergencia que ayer ratificó el Consejo de Ministros, esa resolución de la declaración de emergencia que aprobó en el mes de agosto la Secretaría de Estado de Migraciones. Lo que hizo ayer el Gobierno de España fue avalar una resolución de la Secretaría de Estado de Migraciones habilitando el mecanismo de la contratación de emergencia de servicios que permite la ley de contratos del sector público. Es decir, ayer se habilita que administrativamente se puedan agilizar las contrataciones de los servicios necesarios para dar una atención digna a las personas migrantes que llegan a nuestras islas. En ningún caso se habla de contingencia migratoria ni de declaración de emergencia de la situación migratoria en Baleares, sino que se habilita un procedimiento administrativo más ágil para la contratación de los servicios necesarios para atender dignamente a las personas migrantes que llegan a nuestras costas.
Per això se fa aquesta inversió de 6,7 milions d'euros, ho ha explicat vostè, per donar una millor atenció a totes aquestes persones. També ha explicat, senyor Castro, que emergència no significa contingència, així que aprofit per demanar-li per aquesta qüestió segona. De moment, no es considera aquesta possibilitat.
No se considera esa posibilidad dentro del marco de la distribución de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, que sí son las comunidades autónomas que se encuentran en situación de contingencia migratoria. Este concepto se enmarca solo dentro de la acogida de menores migrantes no acompañados, no en cuanto a la situación migratoria global que puedan estar padeciendo de las Islas Canarias o, en todo caso, también las Islas Baleares. La contingencia migratoria está definida en un Real Decreto Ley 2/2025 en el que se encontraría la Comunidad Autónoma de Baleares cuando supere en un 300% su capacidad ordinaria. Pero nada tiene que ver con la situación migratoria global de Baleares en cuanto a la llegada de personas migrantes. Exclusivamente se refiere a la situación de acogida de menores no acompañados. Por tanto, es importante diferenciar lo que supone la llegada de un total de personas migrantes a nuestras islas, que es cierto que ha supuesto un incremento significativo durante los últimos años y que eso evidentemente conlleva que se incremente también la llegada de menores no acompañados. Pero nada tiene que ver con la regulación, que es competencia propia de la comunidad autónoma, de la acogida de menores no acompañados.
Senyor Castro, secretari general de Delegació de Govern, moltíssimes gràcies per aclarir aquest punt en concret. Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies.
Sense deixar aquest tema de banda, incorporam avui al dia la veu de Maria Antònia Estarelles, que recordem, ella és consellera de Presidència, Coordinació de l'Acció de Govern i Cooperació Local. Senyora Estarelles, benvinguda al dia. Vostès han assegurat, varen fer algunes declaracions ahir, que explicaven que no respon exactament a aquesta emergència migratòria el que vostès sol·liciten. Quins són els arguments?
Bon dia a tothom. Aquests arguments són els que estem repetint des de fa setmanes. Ahir, el govern d'Espanya va fer ratificar al Consell de Ministres una resolució que s'havia dictat en el mes d'agost que els permet a ells, responsable de l'arribada de migrants a la nostra costa. M'alegra escoltar que per primera vegada s'ha dit que s'ha intensificat. No és que s'ha tens que ja s'ha desbordat. I, per una part, vull parlar de manifest, com a govern, que se puguin instal·lar instal·lació amb altres redundància, que donin dignitat a les persones que són els llibres dels seus posts en aquest moment, sense que arriben en els nostres posts, que fins ara quedaven l'aire lliure, sense tensió, i aquestes passes els identifica com a persones que això mai s'ha de perdre de vista. Ara bé, vull posar en manifest, com ja ho vaig fer ahir, que aquesta figura...
Senyora Estadelles, me permet que la interrompi? Si me disculpa... l'interromp perquè no tenim una bona qualitat del so, que tot d'una, si li sembla, solucionam i mantenim aquesta connexió amb vostra via telefònica, si és tan amable, perquè no ens permet captar verdaderament el missatge. Tot d'una reprenem la connexió amb la senyora Estarelles via telefònica. Mentrestant, deixeu-me que analitzi al manco aquestes primeres declaracions amb els nostres companys. Recordem, el govern declara aquesta emergència, que no suposa en cap cas contingència, que no afecta els menors, i per part del govern autonòmic expliquen que no respon realment a les demandes que s'especifiquen. Josep, una primera valoració breu mentre connectam amb la senyora Estarelles, vos demanem brevedat i així reprenem aquesta telefonada sobre el que acabeu d'escoltar per part del secretari general i per part de la consellera.
Sí, jo crec que és important aquesta definició o diferenciació entre contingència i emergència, perquè realment el govern balear, la comunitat autònoma, té transferida i delegada en els consells insulars l'atenció als menors. El problema són els menors. I en aquests moments els consells insulars, bàsicament Mallorca, Eivissa, Formentera, atenen, donen a cuidar més de 800 menors. I quina qüestió on la presidenta ha insistit per tenir aquesta ajuda del govern de l'Estat, del govern d'Espanya, i que no li arriba. Per tant, jo crec que la qüestió en aquests moments ha quedat ben aclarida, i és que Balears no té capacitat, no té tant dels consells insulars, en els quals el govern d'aquesta comunitat ha hagut de donar més recursos per atendre els menors immigrants que van arribant. Per tant, crec que en aquest
Josep, disculpa, perquè hem de demanar de nou disculpes als nostres oients i espectadors per avui algun tipus d'interferències en la so. Tot d'una també tornem amb en Josep i reprenem la conversa aquí a taula. Quique, Manuel, primeres impressions sobre el que acabam d'escoltar, declaració d'emergència que no contingència i com pot afectar aquí als balears, no?
Sí. Empieza...
Sí.
Bueno, lo que digo.
Endavant, Quique.
Venga. Just el que estava comentant ara el company, no?, de Menorca. Evidentment, si se declara això i se dona un suport econòmic per afrontar aquesta situació, evidencia precisament que hi ha una mancança, no?, d'infraestructures necessàries per poder acollir dignament en aquestes persones. És una bona mesura, perquè al final se podrà atendre d'aquesta manera, perquè no deixarà de venir gent pastera, i això ens obliga a haver d'actuar de qualque manera, sempre que això també vagi acompanyat d'una sèrie de mesures que s'haurien de fer en origen, una sèrie de coses que excedeixen les competències de la comunitat, però que això no està en les mans del govern balear, però el manco amb aquesta mesura s'avança una mica més i se podrà atendre d'una altra manera aquesta situació, perquè el que no era digne era que haguessin de dormir i passar la nit a...
Manco, aquest problema, diu Quique, no el tindran, perquè sí que existiran aquestes infraestructures. Abans d'escoltar Manuela Aguilera, me deixeu que pugui reprendre la connexió amb la consellera de Presidència, Coordinació de l'Acció de Govern i Cooperació Local, la senyora Maria Antònia Estarelles. Senyora Estarelles, benvinguda. Ara sí, l'escoltam. Vostè estava explicant, just abans de que s'amosteix la connexió, com aquesta demanda del govern central no respon realment a les necessitats del govern autonòmic. Si és tan amable, pots reprendre els arguments de per què no?
Molt bé, molt bon dia. Espero que ara
sí, perfectament.
Un poc el que s'estava dient. Això és una declaració realment d'emergència migratòria, però humanitari, el qual dona eines perquè el govern d'Espanya pugui, a la fi, posar mitjans per atendre amb dignitat a les persones que arriben a les nostres costes i no tenir-les a l'aire lliure a les zones, en aquest cas, portuaris. Però ara bé, són com a tres figures diferents. És a dir, això és una emergència migratori, però humanitari, només per donar mig any en el govern d'Espanya perquè pugui atendre a una primera acollida en aquestes persones que arriben a les nostres costes. Com ja han dit molt bé, no té res a veure amb la contingència migratòria que nosaltres seguim reclamant, i no té res a veure amb l'emergència migratòria que des del govern estem reclamant. I què suposa aquesta emergència que reclamant des del govern? Primer de tot, l'activació de Frontex per tenir una millor, precisament, una millor, com diríem, no arribada, però una millor posada, allà ben buada, com diríem. El Frontex el que ens permet és, primer de tot, un filtre que les persones que arriben sabiguen realment amb quina necessitat arriben, una part de reconeixement i saber exactament qui queda a les nostres costes, qui fa un procés migratori cap a una altra comunitat autònoma o cap a un altre país, que en, el nostre, en aquest cas nosaltres no tenim aquestes dades, però també ens permetria que els consells insulars, que en aquest moment tenen ja damunt la taula el mateix problema que té el govern d'Espanya, que es pot habilitar de manera urgent espais per poder atendre en els menors que no saben en quin moment ens arriben i en quina quantitat a les illes, ells queden denegats. És a dir, el govern d'Espanya, amb aquesta declaració només de caràcter humanitari, resol, entre cometes, els problemes, la seva competència, però ens desempara en aquest cas, en els consells, que realment també tenen el mateix problema.
Ha especificat vostè, idò, senyora Estarelles, com el que serien les diferents, no?, necessitats, com una, en realitat, quedaria coberta, que seria la dels espais, no?, la de les infraestructures, però com en realitat hi ha altres mancances. Breument, per cloure aquesta conversa, ja que vostè feia referència a la contingència, que és el que realment demanen, ho veuen més a prop, aquesta possibilitat?
Jo ja, me sembla una incongruència que s'estigui reconeguent i se posi mitjant perquè està consolidada una ruta cap a les Balears. Vull recordar que mentre en tot el territori d'Europa la migració va ser un 21%, a Balears mos incrementa un 22%. Això vol dir que anirà més, s'anirà més i seguiran arribant. Me sembla una incongruència que per una part se digui que se necessita mitjà per atendre i, per una altra part, no se mos posi en suspens a dins d'aquest, el que hem demanat com a govern, a dins d'aquest repart de menors, quan realment, ahir ho vaig explicar, m'on arriben ara com a mínim 16 més, que s'ha d'acollir el Consell de Mallorca, d'aquí un dia no sabrem quan m'on arriben i no compartim de cap manera les dades que maneja el govern d'Espanya per dir que fins que arribem a 1.128 menors no podem acollir-nos a una contingència. No podem compartir aquesta dada perquè els consells insulars ja estan sobrepassats.
Senyora Maria Antònia Estarelles, consellera de Presidència, Coordinació de l'Acció de Govern i Cooperació Local, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb els oients i espectadors del dia. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Han explicat les dues parts, no?, quins són aquests arguments de confrontació. Just abans, Quique parlava de la necessitat d'espais. Després d'haver escoltat els arguments de forma íntegra, Manuel, quina és la teva percepció?
Creus que sí, a mi me sorprende que la delegació de govern, que és el representant del govern central aquí, dice una cosa y el gobierno balear dice otra. Es que no están de acuerdo ni en las cifras, ¿no? Porque si el gobierno balear lleva meses diciéndonos que están al 1000% de capacidad y desde delegación de gobierno dice que se necesita más del 300% de capacidad para declarar la contingencia, la emergencia y tal, pues es que no están de acuerdo ni en eso. Hay que recordar que hay un tema político aquí, que está gobernando el PP en Baleares y en el gobierno central está gobernando el PSOE, que no hay un trato igual por comunidades. Ha habido un reparto de menores inmigrantes desde Canarias desigual a las comunidades en función de los pactos que tiene el gobierno, porque Junts exigió que no llegaran a Cataluña y como Sánchez necesita sus votos, al final creo que el pacto era de que fueran 40 o algo así, que es ridículo cuando a Madrid han ido 600. Bueno, hay un tema político aquí y nosotros los ciudadanos de Baleares somos los perjudicados. Ahora la medida esta, que evidentemente es positiva, porque es una medida que va a ayudar a atender a las personas que llegan. Por lo que nos han contado desde delegación de gobierno, lo que hace es facilitar la contratación de espacios. ¿Qué espacios si están al 1000%? Pues entiendo que van a contratar hoteles para llevar a estas personas para que estén en condiciones dignas.
I també algunes naus en concret, espais al Port de Palma, en teoria feien referència en aquesta inversió de 6 milions d'euros per al que seria l'espai. Són les 9:29, me deixeu que faci una petita pausa per publicitat, però tornem tot d'una aquí a la tertúlia del dia.
al dia. El bisturí, Javier Alarcón.
El bisturí roza esta mañana los altos acontecimientos del volar. Pasa por la noticia del debate obligado en el Parlamento. Debate que se debate entre volar o no volar. Cogestión aeroportuaria se llama. Poder despegar, decidir, participar o en el peor de los casos, poder simplemente ser oídos en las reivindicaciones del gobierno de la señora Proens frente a Madrid, en la gestión de nuestros aeropuertos, en el control de los llegantes. Mientras decidimos si es más difícil volar sin tener alas o intentar hacerlo cuando te las controla otro, olemos el final infeliz de la pirueta, el loop del titular, alianza entre PP y MES para exigir la gestión aeroportuaria de Baleares, habla de la creación de una autoridad aeroportuaria que se delegue competencias ejecutivas, coordinar, planificar rutas y servicios y, sobre todo, elaborar planes anuales para la desaturación heredada. Todo en la línea de esa encuesta publicada ayer por el gobierno y que grita el descenso de la presión turística que se sufre. Visto lo oído, cualquiera podría creer que la pregunta correcta es si algún día lograremos un hito así, en la línea misteriosa de por qué si lo hace, por qué si se negocia la gestión de los aeropuertos de Cataluña Puigdemont. Y la respuesta es que no. La pregunta correcta sobre lo que se pide desde Baleares en este momento es ¿qué hará el Partido Socialista? ¿Se hará el viaje junto al resto o se hará un picado, un mortal hacia abajo, declinando la invitación? Lo mismito que votaba ayer en el Congreso de los Diputados contra un crédito de 1.200 millones de pavos que asegurará nuestro certificado de residente. Y ya mañana, siempre volar más.
Dime, mi niña, si tú eres mi casa, ¿por qué mi paso se retrasa y a veces no sabe volver? Dime, mi niña, si tú eres mi espejo, ¿por qué a veces mi reflejo no se asoma, no se deja ver? Serán mis melodías que confirman mis heridas, será mi voz que camina de puntillas.
Són les 9 i mitja, passen de 2 minuts, per si just vos incorporau en aquell moment, ja sabeu que això es diu El Dia i és aquest programa que va per ràdio i també per televisió. Som en conversa amb els periodistes Quique Oñate i Manuel Aguilera i també Josep Pons Fraga com a editor de Diari de Menor, que estaven repassant l'actualitat, tot el que és més rellevant d'aquest dimecres, d'aquest dia 17 de setembre, que per cert serà ja el 6è dia de vaga a l'escola de Son Sardina, però sí que se pot dir que les coses han canviat un poc, perquè Educació ha iniciat els tràmits per a convocar una taula paritària que podria suposar obligar en aquest professor, Miquel Roldán, condemnat per assetjar a un menor que havia estat alumne seu, a passar a una espècie d'avaluació psiquiàtrica per determinar si la presència d'aquest professor pot suposar un, o no un risc, no?, per als alumnes. Avui, com deien, 6è dia de vaga, qui ha duit aquest tema de prop, perquè és veritat que ha anat a l'escola, ha conversat també amb alguns dels afectats, és el nostre periodista Quique Oñate. Si se dia de vaga, són molts de dies de vaga i sobretot me crides atenció al consens. No és fàcil que tots els pares se posin d'acord, no? Aquesta unanimitat jo crec que crida molt l'atenció, Quique.
Sí, ja Marratxí, quan va passar fa uns, bueno, a finals del curs passat ja hi va haver una unió entre les famílies per rebutjar la presència d'aquest docent. Ara ho veiem en un punt, doncs, encara més exagerat, perquè realment s'han mobilitzat molt bé, s'han coordinat i han forçat a pressionar a que Educació i també els sindicats se moguin en aquest tema, perquè, clar, hem de recordar que pel febrer hi va haver la primera taula, a més era la primera vegada que se constituïa això, aquesta, li diuen, mesa paritària, no?, entre administració i sindicats educatius. I clar, en aquell moment, tot el que són representants de les administracions, que inclou també Salut, per exemple, no només Educació, varen votar a favor de que el docent en qüestió passés unes proves psiquiàtriques de riscos laborals per determinar si si hi havia a lo millor un joc que fos més adient per una persona que estava condemnada per assetjament a un menor, no? Els sindicats varen votar en contra d'aquesta decisió i, per tant, aquest docent va poder continuar fent la seva tasca amb alumnes. És vera que s'aconsellaria, des d'aquell moment, aquesta va actuar perquè tingués companyia sempre davant amb els alumnes i no estigués mai tot sol, però no és suficient per les famílies, tant de Marratxí com ara de Son Sardina. Clar, i ara la pilota torna a caure damunt dels sindicats que hauran de decidir. El que passa és que aquestes coses, però, al final, sí que en la pressió social que hi ha hagut, pareix que els sindicats sí que donaran la passa i permetran que una vegada se constitueixi tota la taula i tot això, pues, pues se voti a favor de que passi això. Ell se pot negar igualment, eh? El mestre se podria negar, però s'enfrontaria a una apertura d'expedient.
I confirmem si és aquest sisè dia de vaga, perquè són les 9:30 i justament a l'escola se troba Biel Cardona, que és pare d'un nen de sisè de curs d'educació infantil. Aquí incorporam en aquesta xerrada Biel, sisè dia de vaga i de moment hi ha consens, no heu duit els vostres fills a escola avui, veritat?
Efectivament, els nens no han tornat a l'escola i no tornaran fins que no tinguem la seguretat de que no tenen cap perill.
De moment avui sí que podem parlar de novetats, perquè ara just fèiem referència que s'han iniciat aquests tràmits per convocar una nova taula paritària, no? Que això podria suposar obligar en el professor a passar una avaluació psiquiàtrica. És vera que ell podria negar-se, o ara ho explicava en Quique, però jo m'imagino que els pares veus amb bons ulls, no?, que s'hagi donat aquesta passa.
A veure, evidentment, els pares donen bons ulls, van amb bons ulls qualsevol mesura que ens acosti a l'objectiu. A veure, hem de pensar, hi ha un objectiu que és immediat, que és posar les mesures cautelars, per tant, aquesta persona no tingui contacte amb els nens. Va? Nosaltres creiem que s'han fet com moviments des de conselleria, des d'inspecció, també amb el recolzament de la nostra advocada que s'ha posat en contacte amb els serveis jurídics de conselleria, de manera que se pugui donar una solució immediata a un problema immediat, que és que els nens puguin tornar a l'escola. Vale? Però una cosa que vull que deixi ben clar és que això és només una primera part. Vale? I fins i tot, si m'apures, o sigui, el que és important no és que se convoqui la mesura mesa paritària, que m'assembla superbé que es convoqui, sembla molt bé que aconseguiria actuar, però ho hem de fer ja. No? O sigui, s'ha arribat a un problema que és urgent trobar una solució. S'estan patint els infants, s'estan patint les conseqüències d'això.
Una darrera qüestió, Biel. Aquesta vaga, de moment, demà, el que queda d'aquesta setmana, m'imagino que segueix aquesta convocatòria o tenen previst tal vegada dur els seus nins a escola, sobretot debut en aquest apropament o debut en aquesta comissió paritària o aquesta taula paritària, tal vegada podria canviar. De moment es manté aquesta vaga?
A veure, si aquesta persona s'aparta de l'escola, els nens tornaran. Això ja dic, això és una primera passa, les mesures cautelars, de manera que, de manera immediata, aquesta persona no tingui accés als nostres nens. Però ja repeteixo, la situació ha arribat a un punt que, per moltes circumstàncies que hi ha, això és només la primera passa. Aquesta persona, en el passat, ha sotmès, diguem, accions com a mínim desagradables amb les famílies d'alumnes que va tenir en el passat, famílies que actualment tenen nins, els germans petits dels que van patir aquests problemes a l'escola. Per tant, no ens basta. No ens basta aquesta mesura provisional. Les famílies en el seu moment van pensar això se li passarà, no es repetirà, no volien sotmetre els nens a un procés judicial, però aquesta pantalla ja està passada. Ara ja anem per la via penal cap a aquesta persona, pel sofriment que ha provocat a les famílies en el passat i per les que està provocant en els ara. O sigui, hi ha que pensar que els nens que ara van, que haurien d'estar a l'escola, estan ja patint conseqüències psicològiques de què està passant.
Seguirem pendents, idò, de l'evolució d'aquest cas i trasllat just els arguments d'aquest pare aquí a la taula amb els nostres tertulians. Biel Cardona, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Manuel, tu ets professor, no deixa de ser un fet molt excepcional, no? Jo parlava d'aquest consens per part de tota la comunitat de pares, no?, que van a la vegada mantenint aquesta decisió i que, de moment, diu aquest pare, no són suficients aquestes mesures.
Sí, no, yo entiendo perfectamente a los padres y esto, todo esto ocurre porque el profesor es funcionario. Si no fuera funcionario, si estuviera en la privada, este profesor no estaría ejerciendo, al menos hasta que hubiera una condena firme, o sea, o una solución firme, ¿no? Porque hay que recordar que este profesor está condenado por acoso a un menor, que esto es muy grave. Es que ya si no puedes confiar en el profesor de tu hijo, pues... Y él ha recurrido Y entonces, por esa razón, la consellería, como no hay una sentencia firme, la consellería dice que está obligada, como es funcionario, a mantenerlo en su puesto de trabajo, que en este caso han movido el problema, como contaba aquí, que de Marrachí a Sonsardina, ¿no? Me parece que esto muestra la situación de cómo los funcionarios, en algunos casos, pueden hacer muchísimas cosas que no se hacen en el ámbito privado y que es, bueno, como ciudadano me parece lamentable. Ellos, los padres, son los clientes. Si los clientes no te quieren, tú te tienes que marchar.
Josep, has escoltat el pare, els arguments dels teus companys. Què podries afegir?
Sí. Només voldria afegir primer en Biel Cardona, de Menorca. Biel Cardona Joanals, catedràtic de la Universitat de les Illes Balears, és director de l'Escola Politècnica de Soribé. El coneixem perfectament, és una persona amb una llarga trajectòria. Feta aquesta referència en Biel Cardona, aquí hi ha una col·lisió entre dos béns protegits. És dret a la protecció dels menors, que han de ser protegits, i el bé jurídic protegit, els menors no poden estimar aquesta sardina. I després, com ha dit...
Demand disculpes, ja, i me sap molt de greu, però avui sembla que tenim problemes amb la xarxa, amb internet. Això passa també a la ràdio, no només a les cases. A vegades tenim problemes en les connexions i me sap greu perquè m'hagués agradat escoltar Josep Pons Fraga mentre els nostres companys intenten solucionar aquesta connexió, que estava valorant sobretot Josep el perfil, no? Biel Cardona, que vol dir que, igual que la resta de pares, però que és una persona que té molt de coneixement dins la comunitat educativa, no? I per això valorava els seus arguments. En tot cas, la vaga es manté, però, si vos sembla, mentre adobam aquestes connexions, canviem de qüestió. Un estudi que també mos ha cridat molt l'atenció i que reflecteix una enquesta amb unes xifres que no podem deixar de banda. Enquesta d'opinió residents sobre el turisme a les Balears. Que és una enquesta publicada aquest mes per l'Agència d'Estratègia Turística del Govern, que explica que 8 de cada 10 ciutadans, això suposa un 82%, creu que arriben massa turistes o ben en períodes de temps molt concrets, que això fa que se concentrin massa turistes en una època de l'any, i fins i tot opinen el mateix 71% dels residents que viuen del turisme, o sigui, persones que fan feina a sectors com l'hoteleria o el sector serveis. Per illes, el major cansament, aquí, a Mallorca, el territori on hi ha visitants, ja sabeu, pràcticament durant tot l'any. I Menorca i Pitiuses, no, sembla que aquest cansament existeix, però no és tan alt. Estem parlant d'un 60% aproximadament, enfront del 80% de Mallorca. És una enquesta del govern, o sigui, fa referència a un esgotament sobre el turisme. Què és el que més vos ha cridat l'atenció d'aquest estudi?
Bueno, al final és una sensació que fa ja anys, no? que se parla en els mitjans, que és sentida en el carrer, vull dir, no fa falta... En el final, pues, està molt bé perquè se confirma una cosa que evidentment ja se sabia, no? Al final se confirma això, bàsicament, algo que ja sabíem tots. El que passa és un poble de sempre, no? Ara tenim les dades perquè, bueno, està molt bé, no? Tenim unes dades que estan confirmades, el govern espera que s'ho cregui, no? En el seu propi estudi que han carregat. Però el problema que jo veig és que no veig... jo que per feina faig una mica la classe política que tenim a Balears, no veig creativitat ni intel·ligència a lo millor com per poder prendre mesures per respondre a aquestes dades, és a dir, perquè tens un suport massiu realment per prendre mesures importants. El Consell de Mallorca, per exemple, va necessitar un informe de saturació de carreteres per poder prendre una mesura que encara no ha arribat, però que si tot va bé, doncs serà l'estiu que ve. I, bueno, ja veurem quin impacte té real, no? Però en aquest cas és que estem xerrant de que necessitem una sèrie de mesures molt, molt importants, molt, 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 molt grans perquè realment se noti algo, no? No sé què trobes.
No, jo os quiero preguntar si vosotros sois turistas o viajeros. No, porque como decía Marga Provence, le dijo a Negueruela, dice, no, claro, queréis decrecer, tal, pero luego vosotros sois turistas también, ¿no? O sois viajeros. Yo os pregunto, Quique, ¿tú has hecho turismo este verano?
Sí, però això és una manera també de no encarar els problemes que tenim. Jo crec que és un subterfugi per evitar encara un problema. I igual que estem debatint tot el dia amb si és un genocidi o no el d'Israel, en aquest cas, en el seu moment, per tornar una mica més en el sector turístic, quan se parlava de si turismofòbia o no turismofòbia, és una manera de no encarar un problema que crec que ha quedat evidenciat, que tothom ho veu i ho comparteix. I això, aquest discurs de si som viatgers o no, no estem xerrant d'això. No s'està xerrant en contra de viatjar o fer turisme, s'està xerrant de que tenim un model que és insostenible i que la majoria de la població demana mesures, perquè és insostenible a nivell, en tots els sentits. El primer de tots, habitatge, i podem anar sumant.
Sí, con el tema de los servicios. Pero tú te refieres, o sea, como reproche a Marc Capones, que dices que como ella criticó con el tema de turistas viajeros al líder de la oposición,
sí, no es la primera
como
vez,
diciendo, estás en contra del turismo y tú eres el primer turista, ¿no? Que estás haciendo, incluso lo que pasó con Irene Montero, ¿no? Que decía, uh-huh, ¿no? Las Baleares están masificadas y tal, luego ella es la primera que está de turismo en Menorca con sus amigas, ¿no? Hay un tema de fondo, ¿no? Que es un poco más filosófico, de que ¿Qué tenemos que hacer con lo de viajar, ser turistas y tal? Y luego las medidas que yo creo que todo el mundo está a favor de contener esta masificación. Porque creo que ya incluso el PP lo reconoce y que tiene que haber un límite al turismo. Lo han dicho. Las medidas que tiene que aplicar el PP, creo que hay algunas. Descender en la inversión en promoción, en bueno. Ha anunciado varias medidas, pero hay que recordar también que durante los 8 años de Armengol había una masificación, uh-huh, y que a veces sonroja escuchar a la oposición exigir ahora o exagerar o sobreactuar sobre este tema cuando ha habido 8 años donde la vivienda se ha disparado, vivíamos situaciones extremas, ¿no? Que es lo que estamos viviendo ahora los Baleares, que estamos decidiendo no ir directamente a la playa en verano, no ir a las calas, o incluso salir directamente e irnos a la España vaciada o al norte de España para estar más tranquilos, ¿no?
Sí, efectivament. O sigui, l'Esquerra ha quedat molt clar durant els darrers 8 anys de pacte, no té un projecte turístic alternatiu en els de la dreta. És el mateix. L'únic que té algunes pinzellades un poc més amables, podríem dir, a lo millor. Però no té un projecte. Recordant un poc històricament, doncs, potser el primer pacte sí que tenia més una idea concreta de com volia encarar el tema del turisme. Ara queda super en fora, perquè realment si comparem la situació actual amb la de fa, doncs això, 25 anys, és una broma, no? Sí. Qui podia pensar que arribaríem a la situació actual?
Sí, de morir d'èxit.
Claro. Jo crec que tot això evidencia això, que no hi ha una alternativa sòlida que pugui... Per això ho deia precisament lo d'abans, que no hi ha, falta creatividat i falta intel·ligència política.
Per exemple, una cosa que també jo crec que és de consenso, que és poner límite al alquiler turístic.
Sí.
S'han puesto límites. Lo que pasa es que hay una oferta ilegal que está totalmente descontrolada, desbordada, y que no hay manera de meter mano ahí. Hablaba aumentar el número de inspectores. A veces, no, ahora hemos visto algunas noticias de multas totalmente estratosféricas, que dicen 400.000 euros, tal. Pero sigue habiendo mini pisos, y además todo lo vemos en nuestros barrios. Uh-huh. Ves turistas con las maletas que dices, pero si aquí no hay hoteles.
Tot i que les sancions, com bé explicau, són molt altes, tot i que s'estan fent revisió, i també que s'han retirat, recordant, milers d'anuncis de les plataformes. O sigui que sí que poden dir que el Manco ha hagut una passa endavant, no?, per tal de controlar tota aquesta oferta il·legal. Ara bé, la pregunta seria si és suficient o no, no? O de quina manera també controlar aquells que no se publiquen en les xarxes. Hi ha molta xarxa, ho hem comentat a vegades aquí, per Instagram. Són les 9:49, uns consells, s'han de parlar de moltes altres qüestions que també formen part de l'actualitat d'aquest dimecres.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és història.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Orga i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeimallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Emprèn.
Marta Sampas, si tinguessis un bar, que li posaries de nom?
No ho sé, que li posaria, m'has agafat ara així.
A veure, tenim...
Sampas,
Marta. Home, tu ja ho has fet amb el teu nom, sabeu que Sampas no és el seu nom.
Però no ho dic.
Sí, però ja està, fins aquí pot llegir.
Ui,
xiu, xiu.
No sabia que és xiu.
En sèrio?
Que fot. És el seu nom artístic.
Bueno, bé, però per què això venia? En el bar li posaria... Soy yo.
Soy yo.
A IB3 Ràdio, Xiu Xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre.
No vols venir aquí, Xiu Xiu, ara esteu espai.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Notici d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio és legendari.
És un facto.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 9:51 minuts. Som en conversa amb els periodistes Quique Oñate, Manuel Aguilera, Josep Pons Fraga. Amb tots tres hem analitzat l'actualitat d'aquest dimecres en què parlam en aquests moments, 9:51 minuts d'Eurovisió, perquè és vera que tant a les xarxes socials com també a través dels diferents mitjans de comunicació se parla de la darrera decisió del Consell d'Administració de Ràdio Televisió Espanyola que aprova la sortida d'Espanya del festival que, recordeu, se celebra en Viena aquest 2026. Espanya sortirà en cas que Israel participi en el certamen. Recordant que no és el primer país que pren aquesta decisió, perquè també ho han dit altres països com Eslovènia, Islàndia, Països Baixos, Irlanda també. Això recordem també que ha tingut lloc en una setmana molt delicada on varen viure també totes aquelles repercussions i polèmiques sobre la Vuelta Ciclista. O sigui que amb tots aquests arguments vos demano un poc opinió de tot el que està passant, no? I deixant un poc la part anecdòtica del festival en si, però sí quedant-nos amb l'essència, no?, de què suposa que Espanya participi en aquest tipus de certàmens, en competicions esportives, i ara sí recuperam la connexió amb el nostre company Josep Pons Flaga. T'escoltam, Josep, primeres sí, impressions gràcies. Sobre aquestes decisions, que no venen de forma aïllada en una setmana, com deia abans, molt delicada.
Molt delicada, no, molt breument, només una referència i vaig tot donar Eurovisió. Amb el tema de lloguer turístic, fixeu-vos que l'enquesta diu que augmenta el rebuig a Menorca i a Balears en el lloguer turístic per considerar que afecta l'habitatge, però quantes persones practiquen lloguer turístic il·legal? Punt. I no insistes que amb aquest tema anava a Eurovisió. L'acord que va prendre ahir el Consell d'Administració de Ràdio i Televisió Espanyola, al final va evidenciar que és una decisió política, perquè, per una banda, aquesta retirada de que Espanya no participi en el pròxim festival, si hi va a Israel, li dona el suport al PSOE, Sumar, Esquerra Republicana, Podemos i el PNV. En canvi, el Partit Popular, els consells designats a proposta del Partit Popular i també Junts van votar en contra. Bueno, ara hem de veure realment què passa, perquè aquesta decisió no és una iniciativa que pren Espanya. Hi ha hagut Irlanda, Països Baixos, Eslovènia i Islàndia que ja l'han presa. El que passa és que Espanya és el primer país del grup que s'anomena Big Five, que està format per Reina Unit, França, Itàlia i Alemanya, que aquests són, diríem, el nucli dur del Festival d'Eurovisió. Per tant, tot apunta a que davant del conflicte de Gaza, és una d'Israel i de Palestina, que hi ha aquest enfrontament armat, és una pressió damunt Israel, i si la resta de països que segueixen aquesta decisió, aquesta trajectòria, Israel no podria participar perquè la majoria de països no assistirien. També pot passar, i a cap, de que finalment hi hagi també una divisió i que uns països hi vagin i els altres no hi vagin.
I això passar.
Afecta molt, molt greument el futur del Festival d'Eurovisió.
Podria passar, no?, que la decisió fos com ha explicat en Josep, que uns decides quin anar, altres no, que quedes sí. dividit.
Yo creo que es una buena decisión para salir dignamente de un concurso en el que estamos fracasando continuamente, porque si no ganamos con Chanel, yo creo que no vamos a ganar en los próximos 30 años, ya hay participaciones de España que de verdad sonrojan, son bochornosas.
Pero el marge
ya,
de,
sí, de
el
la
marge
broma.
De la actuación en sí... És molt seriós, no? Me refereix a que, clar, s'està plantejant anar o no anar. Al marge de lo que és sí, la decisió no. i del festival, què penses del que es prendre una decisió d'aquesta magnitud? Igual que s'ha fet en proves esportives, no? I ho posen en el mateix context.
Sí. A ver, era una broma, ¿vale? yo creo que España, porque tiene un gobierno del PSOE en coalición con Sumar, y Sumar tiene una posición muy, muy clara en este aspecto, que es, desde el principio decía que era un genocidio. Yo creo que la palabra genocidio, si la buscan en la RAE, es discutible. De hecho, los periodistas ni la usamos, o sea... no la usa normalmente ni la mayoría de los políticos ni la ONU, sí, hay una comisión
independiente. És el que t'anava a dir, la Comissió Internacional Independent de Recerca de la ONU diu que és genocidi perquè en teoria el que se compleix són 5 actes en concret, no? Aquesta comissió el que ha explicat és que si se cometen aquests 5 actes se pot considerar genocidi. Els explic breument, no? Era matar, causar danys greus físics o mentals, infligir deliberadament condicions de vida calculades per provocar la destrucció de les persones i imposant mesures per impedir naixements. I que si se complien aquestes 5, sí que se podia considerar genocidi. És una comissió internacional que està format per experts en holocaust.
Sí, mira, yo no me quería meter en este jardín, pero bueno, ya que no nos metemos con el tema de la palabra genocidio, nosotros los periodistas tenemos que ser muy exactos a la hora de usar las palabras y basarnos en las definiciones que usa la RAE. No tenemos que usar palabras demasiado gruesas porque luego conseguimos que pierdan su significado, ¿no? La definición de genocidio en la RAE es exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano, o sea, un grupo humano, por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Lo que estamos haciendo los periodistas, el 90% de los periodistas en el mundo, usar la palabra atrocidad, masacre, matanza, invasión, porque luego también podemos discutir si esto es una guerra o una invasión. Pero yo creo que debemos ser exactos, nosotros los periodistas, luego los políticos que hagan lo que quieran. Pero para llamar la atención sobre un conflicto, y hay palabras bastante, creo que, potentes, como masacre o atrocidad, que utilizar palabras que creo que no encajan perfectamente, porque si fuera un genocidio, Israel, por ejemplo, no estaría avisando de las invasiones.
I he de deixar 30 segons, sí. Però, als teus companys.
Sí, sí,
Manuel,
perdó.
Manuel especifica que és una definició que s'ha d'atendre a altres aspectes. Quique, i després escoltam en Josep, i si m'ajustau 30 segons, però, vos podrem escoltar tots dos.
Sí, aquí la comparació que s'ha fet també era perquè Rússia sí que s'ha sancionat en temes... Bueno, ara, perdona, m'he embullat perquè pensava també en esdeveniments esportius, no? Però perquè Rússia se li ha condemnat i se li ha expulsat d'aquest tipus d'actes, d'organitzar, sí, d'events, perquè en el final Eurovisió, de fet, és bastant curiós, no?, que precisament en un moment on Europa s'està d'alguna manera desintegrant la unió que hi ha hagut durant tots aquests anys, també ara el que és simbòlicament un projecte com Eurovisió, no?, que és purament festiu i tal, però també és polític, perquè en el final normalitzes els països que hi participen. Jo crec que és una bona mesura que aquests països intentin com a mínim, davant d'una bestialitat que és el que està passant allà, al marge si és un genocidi, que se faci alguna
cosa. Josep, t'hem deixat un titular només. Disculpa.
El titular seria que la ONU ha conclòs que compleixen els requisits per als quals Israel està perpetrant un genocidi a la franja de Gaza. I poden cercar, anem a qualsevol cercador i trobareu quins són els requisits que en aquest cas compleix, que són esmatar, assassinar, destruir, infringir de
l'alimentament les condicions. Diferents, no?, els que tenen els nostres companys i els que també veiem altres mitjans de comunicació. Notícies i continuem.